imprimir, contes, dibuixar, papir, escriure, pensar, escriptora, somiar, sucar la ploma al cor, paper, diari, pantalles, llum, silencis, lectora, llibres, prestatgeries, premsa, mirades, llapis, poemes, editor, tintes... Llegir, bibliotecari, sedars, novel·les, discursos, cartes, premis, llibreter, poeta, dibuixant, nits, editorial, revista, llibreria, lector, tu, jo. Un munt de paraules, un munt d'oficis, un munt de mans per a fer possible el llibre que llegeixes, que llegim, que comentem, que estimem. Quins són els oficis del llibre? Com són els artesans del llibre? Sigueu molt benvinguts al programa Els oficis del llibre, una producció de Judit Covenya Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Bon dia.
Bon dia.
Com anem? A l'hora del vermut d'avui tenim una filla de Celrà, veïna de Ventalló, amb una llarga trajectòria literària, que ens ve com a mestra i alhora escriptora, o escriptora i mestra. Ella ens ho explicarà millor, és la Núria Esponellà.
Hola,
moltes
bon
gràcies
dia.
Per ser aquí. L'escriptura t'ha donat visibilitat, segurament, premis, el darrer, un... de rebut no fa pas gaire. I aquest any et reediten un títol amb el que vas començar, El gran cafè. Com es rep això? Comencem per aquí.
Sí, bon dia, ho he dit una vegada, però gràcies a vosaltres per convidar-me. Mestre, a veure, mestre, no sóc mestre de res, sóc aprenent de tot, però sí que és cert que la meva professió és estar amb joves, ara adolescents, abans nens, i és una de les coses que també m'agraden més de tot, no? Aquesta capacitat o aquesta possibilitat d'estar en contacte amb aquesta energia nova, no? Renovadora, que és meravellosa. Bé, això que em preguntes, Judit, per mi és una celebració. O sigui, de fet, jo no vaig començar en Gran Cafè, sí que vaig començar en Gran Cafè la novel·la, però jo vaig començar als 11 anys a escriure, després tinc llibres de poesia editats d'abans de Gran Cafè, d'aquesta novel·la, i per tant ja feia molt de temps que picava pedra, diríem. I Gran Cafè, aquesta reedició per mi és una celebració d'aquests 20 anys. Era important, me fa molta il·lusió, és un aniversari. També, clar, fa una mica d'angúnia, no? Perquè dius, sí, dius, ostres, 20 anys ja han passat, com pot ser això? Va tot molt ràpid. Però estic molt contenta d'haver-la fet, sobretot perquè hi havia lectors que em deien que no la trobaven enlloc, i més, si mires, no dic el nom, però ja ho sabem, en aquell portal tan conegut que ven de tot, estava amb uns preus astronòmics disparats, i això em feia molta ràbia. Em feia molta ràbia, no? Perquè deien, si vull comprar un gran cafè, de pagar 100 i pico d'euros, i què és això?
No té sentit.
No té cap sentit.
No té cap sentit. Per aquest senyor del portal potser sí.
Sí, o clar.
Però pels que piquen pedra i piquen pedra cada dia en l'escriptura, no té cap sentit.
I per això, en aquest sentit, sí, estic molt contenta. I me serveix una mica també entre teatre, entre acte, entre la novel·la darrera que vaig escriure el 2015 i la que vindrà, que qui sap quan s'acabarà, perquè va per temps, perquè hi ha molta feina i no en tinc massa de...
D'això et volia parlar i et volia preguntar, perquè aquí expliquem una mica quin és l'ofici, els oficis diferents que estan vinculats al llibre. Com t'hi poses tu a escriure? Com fas les teves novel·les? Quin és el ritual que segueix la Núria? Que en tens?
Ritual.
O no en tens? O ho fem com podem?
Rituals? No tinc rituals, llevat que sí que a casa tinc una espècie d'altar, diríem, on hi poso les pedres que trobo pel bosc, i tinc les meves coses, la foto de la meva àvia, etcètera, coses molt íntimes i personals que m'acompanyen quan escric. I després també tinc un estenedor. L'estenedor que tinc és per penjar tots els guions i tots els llençols que jo dic. Perquè el procés que jo acostumo a fer en el cas de la novel·la, la poesia és molt diferent. La poesia l'escric a mà moltes vegades i després la passo a l'ordinador, però en canvi amb novel·la treballo més a l'ordinador directament, però abans també faig prèviament uns esquemes, uns guions. I el procés meu creatiu seria aquest, no? Primer buscar molta informació, fer un treball de camp, diríem, anar a conèixer la gent que em pot aportar alguna cosa, fer entrevistes... Això és molt divertit per mi, m'ho passo molt bé. És una de les parts més gratificants. I llavors ja quan tinc tot el gruix, tot el que jo necessito, faig uns esquemes, dic que llençols perquè són uns DIN A4 que estan enganxats, i clar, dona una sensació ja, a vegades no de llençol, sinó de manta nòrdica, que jo, que es van enganxant, i com que no em queben...
Sí, prepares un aixubar,
Sí, materialment no em queben al despatx, després m'he d'inventar alguna cosa, faig uns estenedors en fil de cuc, ara en aquest cas m'he comprat un, la que vindrà, perquè tinc tanta cosa que no...
Ens ho imaginem, eh?
Doncs m'he comprat un penjador d'aquells enormes, grossos i alts, i allà he penjat tot allà, les biografies dels personatges, tots els que són dates cronològiques, històriques, etc. Això seria el primer pas. I després ja començo el redactat. I mentre ja vaig buscant informació, també vaig fent descripcions de llocs concrets que jo crec que han de sortir o d'episodis que m'agraden. I després ja poso a confegir una mica el guió també a mà els episodis més importants, també amb aquests papers que deia, i ja directament a l'ordinador començar a escriure capítols.
Capítol a capítol?
Sí, aquest seria una mica el procés que segueixo. He seguit des del Gran Cafè fins a l'última obra que estic escrivint ara, perquè com que les meves novel·les tenen una base històrica, hi ha aquesta feina de documentació.
I és gran, perquè aquí sí que no pots vessar-la gaire, oi?
Sí, potser no.
Sí, pot ser.
Bueno, no m'agradaria sortir a les pífies, vaig anar fa un parell d'anys al Born, que feien les pífies dels escriptors, i la veritat és que senties vergonya el dia, almenys jo, no? Perquè anaven dient coses, i jo pensava, ostres, sort que no estic aquí ara, però també em pots, sense voler, i per més que ho revisis, em pots dir alguna, no?
Sí, home, això però, segurament clar, no, passa, però...
Però menys, si t'hi...
Però
si...
que no sigui perquè no t'has documentat, sinó perquè s'escapa alguna cosa, no?
Exacte.
I la teva dualitat com a professora i escriptora, com la manegues?
Per mi no és
T'alimenta l'escriptura, segurament, no?
Sí, per mi no és una dualitat, jo no em sento partida ni dividida en res, sóc jo, ja està. Jo sóc didàctica, m'agrada molt la pedagogia, m'agrada molt també el coneixement, però no la pedagogia per aplicar, o sigui, per fer l'adoctrinament, que diuen a l'altra banda. No, la pedagogia per preguntar-te sobre la vida, per analitzar, per veure tota la gamma de coneixement i de matisos que pot tenir. Això m'interessa moltíssim. També ho faig quan escric novel·la. I m'interessa molt els personatges que evolucionen, els personatges que, evidentment, el caràcter no el canvies, però pots canviar l'actitud davant la vida, aquests tipus de personatges que es busquen una mica el sentit de la seva pròpia vida o donar aquest sentit a la vida que tenen. I això té molt a veure amb la docència, també.
Absolutament.
Sí que no ho puc destriar, tot és un pack, diríem. L'únic que em perjudica, entre cometes, la docència ara que és completa, són les hores de feina que després me queden per escriure, no?
Per tant, el teu entorn vital t'ha ajudat i també ha dificultat d'alguna manera la dedicació a l'escriptura.
En certa manera, depèn, perquè és que hi ha hagut períodes a la meva vida que he pogut dedicar-me més a l'escriptura i ho he aprofundit molt més i han estat més intensos, i d'altres que m'he pogut dedicar més a la docència, com estic ara en aquest període, però que també em queda temps per escriure. I ho compagino com puc. Per mi el repte, el gran repte i el més important i el triomf meu és viure-ho, amb intensitat a cada moment i no preocupar-me, és a dir, no estressar-me perquè pensant que si ho acabaré o no ho acabaré, no posar-me terminis, no... anar fent i anar fluint. Per mi aquest és l'objectiu número 1, fluir amb el que faig, que no sempre ho he aconseguit, cal dir-ho, però vull dir,
això vas aprendre a la Índia o aquí a Pagès, o a totes dues bandes.
Jo crec que Pagès s'aprèn moltes coses.
Pagès s'aprèn, eh? Això.
A Pagès pots observar la naturalesa flueix, no s'està preguntant contínuament, no té ment, per sort.
No s'atura.
La nostra ment és molt punyetera. Jo faig meditació ja des de fa molts anys, que sort n'he tingut, si no, no sé on estaria ja. La natura no es pregunta res, i per tant, què fa? Segueix els cicles naturals, vull dir, floreix, quan ha de florir, dona el fruit, després sembla que es mor a l'hivern, que no fa res, està en letàrgia. També hem de saber a la vida aguantar els moments de letàrgia, que no ens agraden gens, a mi m'agraden gens. Però... i són. I a vegades penso, mira, el cirerer aquell, i me'n vaig molt al camp. O sigui, una de les coses que més m'ajuda és caminar. Caminar i mirar, observar, mirar la natura, mirar els arbres, mirar els ocells, el cel. Això em carrega molt les piles. També els alumnes, també. Quan connectes amb l'energia, surto no més cansada, sinó millor a vegades.
És una altra mena d'energia que també alimenta, no?
Sí.
Que és... energia que va projectada cap al futur, i parlant de coses de futur, però que ja són present, tu tens un e-book, llegeixes amb e-book, llegeixes...
No.
T'estimes més el llibre de paper?
Jo no tinc res contra els e-books, simplement que no en tinc perquè m'agrada molt el llibre de paper. Soc de la vella escola en aquest sentit i ja està. El meu fill llegeix molt amb e-books, per exemple, i jo mentre llegeixin m'és igual.
Que llegeixin com vulguin, però que llegeixin, no?
Crec que a mi el llibre té aquesta particularitat, el llibre de paper, que és com més íntim, més... n'hi ha que diuen que és un fetix. No, jo no estic en aquesta línia tampoc per posar-hi...
Com a l'extrem, segons... no? Tampoc no cal.
No cal. Però sí que aquella sensació de plaer, de tocar les pàgines, de subratllar-les a mà. M'agrada molt a mi tot el que és...
Ets també de les que guixes,
sí,
eh?
Sí, tot.
També guixo.
Sí.
Amb un llapisset anar fent.
Faig gargots.
Sí, això sí. I mira, fent gargots, en els clubs de lectura se'n fan de gargots. Sí. Què en penses? Com trobes que es facin clubs de lectura a biblioteques, a llibreries, a centres cívics? T'agrada de participar-hi?
Extraordinari.
És una bona...
Sí, és molt gratificant. No sempre et diuen el que t'agrada, també cal dir-ho, que està molt
però
bé.
Però això és bo, no?
Sí, jo sempre els dic...
perquè això t'ajuda a millorar.
Sempre els dic, digueu-me la veritat.
Ah.
Si no això us ha agradat, m'ho digueu i està bé. Però normalment és molt... per mi sempre ha estat un plaer assistir a aquest tipus de clubs i així, perquè a més et fan veure moltes coses que tu mateix no havies vist de llibre.
De cada
obra. No? Sí, perquè cadascú té la seva motxilla personal, ho interpreta com vol també, però realment de vegades et diuen coses que ni havies pensat i que hi són.
Doncs anem acabant. Només et volia demanar... quins llibres serien els teus llibres de capçalera? No els que tens ara a la capçalera, sinó allò, un parell de llibres que tu diguis... jo aquests no me'l perdria.
A veure, hi ha una... primer diré un de poesia, després una novel·la i després un de coneixement personal. Va. De poesia, jo Màrius Torres. El tinc a la meva tauleta capçalera. M'encanta Màrius Torres. És impressionant. Hi ha molts altres poetes que també m'agraden, des de Palau i Fabra i els poemes de l'Alquimista, però pel Màrius Torres és que té una finesa, té una capacitat poètica meravellosa. Després, evident que n'hi ha d'altres, no?, amb Carné, però Torres, a mi, quan el vaig descobrir, em vaig quedar fascinada. De novel·la Anna Karenina. És una novel·la que me l'he llegit poder. Solitud també em va agradar moltíssim, també me l'he rellegit dues o tres vegades, però és que per el llenguatge
de la Víctor Català,
és brutal. Però Anna Karenina, la història de l'Anna Karenina, és impressionant. Com en Tolstoi retrata els personatges, com entra dintre de la psicologia, és brutal també. I després de llibres de creixement personal, jo prefereixo dir-ho així, perquè a mi no, allò, el nom d'autoajuda m'agrada, Llibres de creixement personal n'hi ha un que a mi m'ha marcat bastant els darrers anys i que també m'ha rellegit, que és El poder de l'ara, de l'Eckhart Tolle. Uh-huh. Que és, em sembla que és, una, és un gran, gran llibre, que té la qualitat també més d'estar ben escrit, que es pot llegir molt bé, perquè a vegades no tots aquests tipus de llibres es, són, estan ben escrits. Aquest és, està molt bé i parla del poder del present. És dir, estem sempre vivint, pensant en el futur o en el passat i, en canvi, no vivim el moment present. Mm-hmm. No? I això és una cosa que he intentat ja des de fa uns quants anys cap aquí aplicar a la meva vida. Ho trobo molt encertat.
Molt bé, doncs en el present ens quedem acabant el vermut. Moltíssimes gràcies, Núria.
Gràcies a vosaltres.
Hola de nou.
Hola,
com
bon
anem?
Dia.
Com
molt
va?
Bé. Molt bé.
Com va per la biblioteca? Aquella trentena de lectors de novel·la segueixen allà al peu del canó.
Doncs continuem igual. Endavant.
Doncs avui parlarem una mica més. Ens expliquis, et voldria demanar que ens expliquessis com és el grup dels que llegeixen teatre. Com es fa això de llegir teatre? Jo me'n recordo de quan era petita, teatre llegit per la ràdio, que era molt divertit.
Ah, jo penso que és una, un gènere que està una miqueta abandonat i que és molt interessant de llegir. La manera com, com més queda, això és una recomanació que sempre els hi fa l'Anna Casas, que és la persona conductora del grup, és llegir en veu alta. Uh-huh. Si llegeixes en veu alta, doncs és una manera de doncs, ser més conscient del que estàs llegint i una manera doncs, de tu mateix de representar una mica els diferents papers dels personatges.
Esclar. I això a la gent li deu agradar força. Aquí també hi teniu només escalencs, o majoritàriament escalencs, o us hi ve gent de fora?
Sí, la veritat és que a les hores que es fa, la gent que li va més bé per venir, són gent que viuen a l'escala.
Uh-huh.
I també tenim molta gent, també som aproximadament unes 30 persones, com en el grup de lectura de novel·la. La veritat és que fins ara teníem un màxim de 20, 22, 23, i ara hem obert, hem deixat a inscriure més gent, perquè el lot que ens proporcionaven, bueno, ara ho explicaré, d'on trobem els llibres, el lot ens el proporcionaven de 20 exemplars i ara hem pogut ampliar una miqueta i bé, hem deixat accedir més gent en el grup.
I com es va iniciar això? De qui va ser la idea? Qui promou?
A
qui
veure,
us ajuda?
L'any 2013-2014... el Teatre Nacional de Catalunya, juntament amb el Servei de Biblioteques de la Generalitat, varen posar en marxa una iniciativa que se'n deia Llegir el Teatre. Aquesta iniciativa doncs, era que les obres que es representaven en el Teatre Nacional se'n faria una selecció d'unes quantes i d'aquestes obres se n'editaria el llibre. Aquest llibre es proporcionaria a les biblioteques que hi volguessin participar i llavors es crearia un grup de lectura de teatre que a través de les obres que s'havien comentat doncs els usuaris podien anar al Teatre Nacional de Catalunya i veure l'obra que s'estava representant. És una idea fantàstica.
La veritat és que sí.
La veritat és que ha funcionat superbé. Hem assistit a... Hem llegit, a veure, fins ara portem llegides 26 obres... I d'aquestes 26, doncs, potser hem anat a 20 representacions de les que s'han fet.
Caram, Déu-n'hi-do.
Estem molt contents perquè doncs, ha funcionat molt bé, la gent els hi ha agradat i han col·laborat bastant. Aquest any les obres han sigut una mica més complicades, molt tristes més aviat.
Home, i... n'hi va haver una molt alegre, que hi sortia una escalenca fent un paper, no sé si us el
però
vau
no era
o
aquest
no.
Any. No era aquest any.
L'any passat, l'any
era
passat,
l'any passat
just a
aquella
finals
va,
de l'any passat.
Va agradar moltíssim. La senyora Florentina.
La senyora Florentina
la senyora
i el seu amor humè.
Va ser
fantàstica.
Ai, vam riure molt. Vam riure molt i va agradar moltíssim aquesta. Doncs un estil d'obra d'aquestes característiques aquest any no hi ha sigut. Han sigut obres molt més durs, com per exemple Blasted, que no sé si n'has
duríssima,
sentit a parlar,
sí,
que és,
sí,
és
sí.
Una obra molt complicada. La d'aquest mes que rebentin els actors també són obres que no han agradat tant. Però bé, això va a temporades, hi ha temporades que estan més bé, hi ha temporades que potser no
sí, tant. Sí, que una mica la programació us la marca el el teatre.
El teatre és el que ens diu
no
nosaltres.
No és que la biblioteca decideixi
no.
llegir...
No, perquè, per exemple, aquest any feien Frankenstein amb en Joel Joan,
sí.
que era una obra que potser sí. hagués sigut interessant i a la gent li hagués agradat, i aquesta doncs, no ens l'han ofert per comentar amb el grup.
Aquesta no l'han proposada. No. I quantes us en queden per aquest any?
Aquest any ens queda, doncs, a part de la que rebentin els actors, que és la que anem a veure ara el dia 21, ens queden dues més. La importància de ser franc i l'última, que ara no me recordo el títol, que totes dues tenim la intenció d'anar-los a veure el mateix dia.
Està bé.
Perquè aquest últim dia doncs, hi ha la trobada de grups. Hi ha un dia que totes les biblioteques van començar...
Ompliu el teatre.
Van començar 113 qui participaven i ara ja som quasi 90.
Déu-n'hi-do.
I hi ha un dia que tots els grups ens trobem al teatre, es fa una petita festa en la que l'Albertí, doncs, com a director del Teatre Nacional, fa una xerrada i participen alguns actors i doncs, aquest dia... La gent, doncs, llavors, després de la trobada aquesta, aprofita per anar a veure l'obra i nosaltres irem a veure, abans de la trobada, diguem, irem a veure una obra i després de la trobada anirem a veure una altra. I així, en un dia, aprofitem el mateix autocar i ho fem tot.
Molt bé, fa moltes ganes d'apuntar-s'hi a aquest club. Bueno, a tots dos, el que vam parlar la setmana passada de novel·la i aquest de teatre. Si teniu places, potser truques a la porta.
Si t'animes, tu mateixa.
Molt bé, molt bé. Doncs per avui acabem aquí. Moltíssimes gràcies, fins la setmana vinent.
Moltes gràcies.
Acabant, just abans de que se'ns acabi aquesta estoneta de vermut, ara venen les recomanacions de llibres per tenir a la nostra biblioteca particular o per anar-lo a cercar a la biblioteca del poble i llegir-nos-els. Mireu, escrit per en Miquel Pascal, il·lustrat amb fotoil·lustracions d'en Quim Roca i la Roser Mates, per la gent menuda de casa... De l'editorial Garrotxina, Llibres de Batet, tenim un llibre infantil que es diu Quin és el secret de la música? Un llibre per iniciar els petits en els secrets de l'art musical des del cor. Un llibre que respon les preguntes d'un nen per entendre què és aquest art. És un llibre per llegir acompanyat. O sigui que busqueu-lo. Un altre llibre per pensar. Es diu La lliçó catalana i l'ha editat Gregal. És per debatre coses d'aquests nostres dies, aquests dies tan convulsos que estem passant. És un llibre de Suso del Toro, un recull dels seus articles de tot aquest temps que portem de procés. Aneu-lo a cercar, també. És una bona recomanació per una tarda de diumenge. I un altre llibre, una petita joieta de cal·lígraf, Trenes tallades, records d'una nena de Rússia, de Roser Rosés. És una delícia d'història, sense cap drama, que ens explica les peripècies vitals d'aquesta autora quan tenia 12 anys. I ho deixem aquí, no us la perdeu. I finalment, aquest sí que és per passar una estona a la platja o al cafè, Com s'esbrava la mala llet. És un recull de contes magnífic, magnífic, d'Antònia Carrer Pons. Són contes per gent gran amb bon humor i mala llet. Gent que no té por de dir les coses pel seu nom. Gent que encara, fent-se vell i sabent que no és cap camí de roses, que té espines, pudor, suors i altres entrebancs, també val la pena perquè vol dir que encara s'és viu, que et pots enamorar i ho pots fer amb menys inhibicions i dir tot allò que penses. O sigui que, si voleu passar una bona estona, editat pel Club Editor, Com s'esbrava la mala llet. Fins aquí les recomanacions i els oficis de llibre d'avui.